Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 19 minuts. Havíem encetat un tema especialment sensible amb en Román Pérez des del Centre de Reeducació de Vic fa 15 dies i seguirem amb aquest tema especialment sensible perquè tenia a veure, com els varen comentar en el seu moment, amb les dades que d'alguna forma palesàvem els problemes en l'aprenentatge, en els trastorns de l'aprenentatge de nens i nenes amb autisme o amb situacions semblants. Román, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Vam intentar explicar una miqueta
Sí. Què
era l'autisme, no sé si dir, les diferents també,
clar,
variants, excepcions de una patologia que tenim, no sé si dir, molt tipificada també.
Clar.
Excessivament tipificada.
Sí, perquè, a veure, tenim aquí diverses qüestions. Per una banda, clar, necessàriament tipificada del moment que els mestres prediagnostiquen. El mestre es manega amb categories psiquiàtriques que, òbviament, no és el seu camp i fan, no sé, un retall una mica superficial d'aquestes patologies que diríem que a més tenen la virtut o el defecte de ser això, d'espectre autista, és a dir, no és l'autisme, és tot un espectre, és a dir, tota una sèrie de variants, gradacions que clar, si, que marquen situacions molt diferents.
Deixa'm que ho agafi i ho posi en l'àmbit de la vida quotidiana anant enrere en el temps. Quan un professor o una professora li diu a uns pares que el seu fill o la seva filla li està costant especialment, que jo he de dir, com es deia abans, és que li està costant, escolta, més que no. Això pot ser degut a multitud de causes?
I tant, moltíssimes.
Moltíssimes.
Sí.
Això per començar.
Que no tot respon a trastorns.
A això em venia
poden
a referir.
Poden ser coses circumstancials, un context, una situació familiar, un moment del creixement...
D'acord. M'agafo una frase que ens vas dir fa molt de temps, que això no té res a veure en què el nen o la nena sigui capaç, perquè tots els nens i nenes, en principi, són capaços.
Sí.
Em sembla que ens ho vas dir molt, molt d'allò, eh? Diu, no hi ha nen o nena que sigui tonto, allò de dir, no, això no.
A veure...
Dit així, no existeix.
Sobretot, entenc que et refereixes a la capacitat intel·lectual.
Ah, exacte.
La intel·ligència.
Exacte, i tu vas ser molt definitori en això.
Sí, que diríem que poques vegades les dificultats d'aprenentatge tenen que veure amb
la capacitat intel·lectual.
Amb la poca capacitat intel·lectual.
D'acord, i ho diem per deixar-ho ben clar.
Sí, és a dir, que hi ha molts altres factors que intervenen i que són més determinants.
Molt sovint la capacitat d'aprenentatge no té a veure, no té una relació directa amb la capacitat intel·lectual del nen o la nena.
No.
Molt sovint, la majoria de vegades, no té res a veure.
Bueno, això, per exemple, exaspera molt a molts mestres i a molts pares quan diu, però si pot, no? Però si és intel·ligent.
Aquí anava.
Ja, però no és una condició necessària, però no suficient.
D'acord. Per tant, una qüestió descartada,
sí,
i aleshores...
Perdó,
digues.
També hem de dir que hi ha patologies, diríem, que quan hi ha un dèficit de l'intel·lectual pot ser degut, diríem, a un quadre...
Està clar.
...d'origen biològic
està
o
clar,
que participin... És a dir, quan hi ha un diagnòstic on hi ha detectat una mancança,
sí,
ho és.
D'acord.
O sigui,
però fora d'aquestes, diguem-ne, especificitats,
sí,
per dir-ho així...
En general, com dir-te, amb una intel·ligència mig baixa, ja està. O sigui, pels ensenyaments bàsics...
Ja està.
Pots acabar l'ESO sense...
D'acord.
Sense cap... Amb molta... Sí, que treballar més o menys.
Menys.
S'haurà d'esmerçar més, haurà de trobar recursos... Però és que normalment la gent que se sap limitada doncs ja s'assegura.
Aquesta és una altra derivada molt important que
sí,
ha passat sempre. Com molt sovint aquelles persones que tenen una facilitat en l'aprenentatge molt sovint no tenen una actitud davant l'aprenentatge que sí tenen aquelles persones que se saben,
sí,
diguem-ne, amb més dificultats per aprendre.
Sí, i que han de compensar. amb més esforç, atenció, amb més dedicació, esforç. Més esforç, exacte.
D'aquí que molt sovint, tant pedagogs com tothom en general, diguin que val més la pena algú amb actitud i que no tingui tanta intel·ligència que algú molt intel·ligent que no tingui tanta actitud.
Efectivament. Efectivament.
Això ja diria, per fer un marc, eh?
Sí, i també que distorba, o sigui, es suporta molt més bé una persona que per les seves limitacions no arriba, no, o necessita més ajuda, sí, o més atenció, que una persona que tenint les capacitats, diríem que a nivell actitudinal, d'actitud i de comportament, és un corcó. I a sobre, no, impertinent, etcètera, no? Com si fos mal educat, entre cometes. D'acord. Això ja costa més de suportar.
Faria aquí una derivada. Per què ens passa això? Què?
A veure, és un... perquè, o sigui, partim de la base que les coses ja han d'estar allà. És a dir, que el nen o la nena ha d'arribar amb ganes d'aprendre, de portar-se bé, de seure...
D'acord, aquest marc perfecte.
Sí, que no el podem pressuposar. I que cal, és una construcció, al final. I una construcció... I això també és molt important. De vegades, justament, les classificacions que si TEA, que si TDAH, condenen de per vida, no? I no entenen o no atenen a que, justament, això només ha de servir per veure com intervenim, com compensem, com adaptem, justament, per sortir d'aquest impàs.
Ara hi arribarem amb això, però abans també una d'aquelles màximes, és millor ser bona persona que bon estudiant?
No sé, això depèn del pare que li preguntis.
L'especialista què diria?
Bueno, ostres, el de ser bona persona avui en dia, no, mirant-ho com veu, dius, vols dir que és una bona educació per un nen o per una nena que sigui bona persona? A veure, hem d'entendre que sí.
Que sí, no?
Entenem que bona persona és ser persona. I jo crec que sí, que primer hem de ser persones.
Encara és millor aquesta definició. Ser bona persona i ser persona.
Sí, sí. I que hi ha alguns funcionaments...
Per tant, intentar seguir la vida una sèrie de valors.
Efectivament. Però veus que part del problema de la hipermodernitat és que, justament, no hi ha temps per ser persona. Hi ha moltes exigències, s'ha de fer moltes coses...
Que s'han de complir.
Sí, que s'han de complir, i no queda massa temps per contemplacions i per anar, diríem... I deshumanitza una mica, uh-huh. No? Perquè justament no, els sentiments no tenim temps.
D'acord.
No tenim temps.
Per tant, hem començat. L'aprenentatge no té una relació directa amb la capacitat intel·lectual de la persona, sinó amb multitud de factors.
Sí.
Dins aquesta multitud de factors, suposo que podem trobar des d'aquells de tota la vida, és que es distreu. Mira, que això ens ho diem molt, fins a, no sé si dir ara, tot aquest àmbit que tractem des de la setmana passada, que és tots el de les patologies.
Els trastorns, efectivament.
Patologies emocionals, en podem dir?
Bueno, l'autisme, justament la definició del Leo Kanner, que és el seu descobridor, és... espera, que... Per sí. Li diu... es diu pertorbació, espera que tingui el nom tal qual el diu ell, com l'anomena, que és, no sé si ho trobaré, és això, pertorbació autística del contacte afectiu.
Uau!
Així li va posar ell...
Pertorbació autística del contacte afectiu.
Sí.
Ara, perdó, què vol dir això?
Doncs vol dir que aquesta persona que està... Primer, vol dir que comença a un nivell molt primerenc del primer any de vida, ja es manifesta i es manifesta en justament el contacte emocional amb la mare, bàsicament, que ja està molt alterat. I és autístic en el sentit de que reacciona i connecta poc amb l'altre. Està com cap a dins.
Entenem aquí, jo què sé, com una mena d'aïllament?
Clar. Clar,
és aïllament. Podem vincular autisme amb aïllament.
Totalment.
Totalment, d'acord.
És una part, és una característica
bé,
important
una característica.
De l'autisme, no del trastorn d'espectre, no l'espectre.
Gràcies.
No de l'espectre, de l'autisme. De l'autisme.
L'autisme implica aïllament emocional?
Implica aïllament emocional, comunicacional, diríem, tot el que ve de fora, incòrdia, el molest, el distorba, sembla una invasió.
D'acord.
No té una pronte, que veus què té els aprenentatges i què fa falta pels aprenentatges? La curiositat.
Està clar.
No? És a dir, què hi ha aquí fora?
L'interès per l'exterior, pel món exterior.
Aquí està. No? L'autista no el té. I si el té o està molt reduït a determinats camps,
sí,
de forma quasi obsessiva, no? Són interessos que només tots són cotxes. Tot tipus de cotxes i cotxes antics.
Yeah, yeah.
I com tenen una memòria enorme, tiren molt de la memòria. Per exemple, en el llenguatge tenen un lèxic que tu dius, hosti, aquest nen és un geni del llenguatge. És un desastre, no és cap geni. Però com té molta memòria, té molt de lèxic, però tot el valor comunicacional del llenguatge, tot el nivell d'expressió, el d'interacció, l'és absolutament desconegut.
D'acord. Com un diccionari que no tingués qui ho consultar.
Bueno, està molt bé. Sí, sí, és com un diccionari...
Com un llibre tancat.
Sí, sí, sí.
D'acord. Què diferencia, per tant, i ara ens ho has apuntat, sí, l'autisme de quan a uns pares els diuen trastorn de l'espectre autista?
Bueno, que pot participar en graus diferents d'aquesta qüestió.
D'acord.
Per exemple, només pot ser...
És a dir,
ser...
els especialistes...
Hi ha una gradació.
Hi ha una gradació, eh?
Sí.
D'acord,
sí,
amb la intensitat...
Del número, o sigui, de la quantitat de capacitats que abastis i d'efectes que tinguin sobre el desenvolupament i la personalitat.
Per tant, entenc, Roman, que des d'un punt de vista clínic no es diu aquest nen o aquesta nena té autisme,
uh-huh,
perquè no es pot expressar d'una forma tan genèrica,
sí,
sinó que té un determinat grau de trastorn de l'espectre autista.
Sí, i dintre d'aquest grau de trastorn de l'espectre... està l'autisme, vero. I pur i dur.
Gràcies.
Eh?
És a dir, el grau màxim del trastorn,
si
de l'espectre,
sí,
autista,
sí,
seria l'autisme.
Sí, sí. I amb les gradacions aquestes, què passa? Que a la que participa d'alguna característica, ja la tentació és ficar-lo en el temps. És que no et mira els ulls. És que de vegades no sap, no és empàtic. Uh-huh. No? I doncs ja està, pues, TEA. Xup, cap allà.
Per tant, entenem que hi ha una determinada gradació de l'entorn de l'espectre autista,
sí,
que pot provocar confusió amb el que pot ser una actitud de personalitat o de caràcter que res tingui a veure amb el trastorn de l'espectre autista?
Efectivament. Aquest és part del problema. Clar, que s'acaba mal diagnosticant.
Perquè hi ha molta gent que no mira els ulls quan parla.
I que
per
això,
exemple,
sí,
dic, en per aquest
exemple,
sentit.
Sí, i que hi ha gent que vol evitar coses i que no... Però, per exemple, pot ser un fòbic, que és una altra síndrome, una altra patologia, una altra estructura diferent. O pot ser un tímid. O pot ser
allò
tímid.
Que en deien abans, un vergonyós.
Sí, sí.
Que li fa vergonya, que deixa... Però això no és un trastorn de l'espectre autista.
No, no ho és. Aleshores, i també tu deies, bueno, quines coses poden afectar els aprenentatges?
Sí.
Moltíssimes que no cal que siguin patologies. I aquí tenim un altre problema sever, que és que en l'escola actual, en el sistema educatiu, a veure, que no és culpa dels mestres,
sí,
en el sistema educatiu... sí, és a dir, no hi ha...
ara no estem en el trastorn de l'espectre autista, sinó en altres situacions que poden afectar l'aprenentatge.
Tal qual. No? Per exemple, l'epidèmia ara és de TDAH, no? El trastorn de dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, és a dir, res, increïble.
Si els pares els petarà el cap. Trastorn del dèficit d'atenció,
sí,
que no és trastorn de l'espectre autista.
No, és un altre trastorn.
I això què defineix, aquest paraigües, sota aquest paraigües que hi ha,
el
trastorn del dèficit, exacte. No,
doncs, dèficit d'atenció. És que són tan rebuscats, que o sigui, això dic, trastorn de dèficit d'atenció. Tens un dèficit d'atenció. Tens un dèficit.
Això,
sí.
Ho exagero molt perquè ho hem viscut d'aquesta manera. Això és allò que abans els deien als pares, és que el teu fill o la teva filla no està atent a classe.
És absolutament.
És això.
Sí.
Però vinculat, hem d'entendre, amb alguna circumstància determinada que clínicament es pot mesurar o...
No, per al diagnòstic del TDAH l'és absolutament igual si casa teva ha explotat el dia abans. No, a veure, que ha de tenir una duració en el temps. Una serà de 6 mesos.
Quan algú li diuen no, és que el teu fill o la teva filla té TDA,
Sí, és això.
Trastorn del dèficit d'atenció.
Sí, però vol dir que li costa concentrar-se...
En base a què es mesura, això?
A un test que és més tonto no pot ser, o sigui, hi ha tests de Lola que són més sofisticats. És el nen quan no vol fer els deures, de vegades no vol fer els deures, doncs ja està, ja tens 15% de TDAH. El nen de vegades li costa, i és un de vegades, és, aleshores és una cosa molt, com dir-te, molt genèrica, molt poc concreta. Tu imagina que per detectar el TDAH el prediagnostica un mestre. Després els pares han d'omplir un qüestionari.
M'aturo aquí. És cert que un mestre, diguem-ne, és receptiu a aquelles situacions que poden, d'alguna forma, preocupar en el sentit que el nen o la nena no estigui assolint un determinat grau d'aprenentatge i el mestre pugui dir, escolta, més que fa això o fa allà altra cosa, tal. En això sí que,
o sigui, diguem-ne,
el mestre és un observador de la realitat dels nens i nenes que té, a classe. Aquest testimoni té molt valor.
Espera't.
M'espero.
Si, com a testimoni, com a observació,
d'acord,
com a persona que
tu el sap... que qüestiones és tot el que ve al darrere.
És clar, quan prediagnostiquen, aquí ja, hem fet un salt malabarístic d'un camp a un altre. Entens? És com si també els mestres, no? O quan trobin algun símptoma, els mestres també se n'adonen quan els nens estan malalts. I no diuen, mira, ves al pediatre perquè estic prediagnosticant una grip.
D'acord.
O prediagnosticant...
És a dir, una pneumònia. El mestre no ha de ser, i no sé si és o no és, però en qualsevol cas, el mestre no ha de ser qui els digui als pares que el seu fill té un TDA.
Espera't.
Em torno a esperar.
El que passa és que sí que està en les seves funcions.
D'acord.
Està recollit, ara està recollit que els mestres prediagnostiquen el TDAH, em sembla que el TEA també, prediagnostiquen.
El TDAH, què és, respecte al TDA?
Que a més de tenir...
Un dèficit d'atenció?
Es mou molt.
Ah, és hiperactivitat.
Sí, a veure, tornem a ser-hi. És tal, lo difuminat d'aquesta categoria patològica, que les iaies ja et diagnosticaven això fa
és
temps.
És que és el que anava a dir.
És, que, sí.
És el nen que no para.
Clar, un nen que no para. És que la hiperactivitat existeix. Els problemes de concentració, d'atenció, existeixen. Però que això sigui un síndrome estructurat, homogeneïtzant, que fica a tothom en el mateix... I que a sobre se li vulgui otorgar un origen neurològic i cromosòmic mai demostrat, científicament parlant,
sí,
i un abordatge sobretot farmacològic amb una variant de les amfetamines, és molt gros. En aquest país mai s'havien medicat els nens, mai. I ara és que és això, 5 anys i moltes vegades amb 4.
Per tant, diguem-ne, en la vida de moltes famílies, com a mínim, el cap en algun moment hi tindran. El trastorn de l'espectre autista, el TDA, com el trastorn de dèficit d'atenció, i el TDAH com a trastorn d'hiperactivitat.
Se suma.
El TDAH.
Sí.
D'acord.
Hi ha qui es despista, diguem, està molt tranquil·let i assegudet, i hi ha qui no té problemes de concentració perquè a més està bellugant cap aquí, cap allà i no pot estar-se aquí.
D'acord. I aquest segon, d'alguna manera, trastorn, el TDA o el TDAH,
sí,
el pot prediagnosticar, és a dir, el sistema contempla que el mestre, la professora, ho pugui prediagnosticar o advertir als pares d'aquesta situació. No en el cas del trastorn de l'espectre autista, que aquí haig d'entendre que això va per un altre camí.
T'hauria de mirar.
Diguem-ne, fiquem-lo en un altre camí. Aleshores, ens posem en el cas que hi hagi un professor o una professora que li diu a uns pares que el seu fill pot tenir...
Sí.
Un TDA o un TDAH. Sí. Què fan aquests pares? Què poden fer aquests pares?
Doncs aquí ja els donen un qüestionari que han d'omplir els pares. I amb el full del mestre i el qüestionari, els pares se'n van al capçalera i en 5 minuts surten d'allà amb un diagnòstic de TDAH, difícilment que no el tinguin.
Ja, vols dir, difícilment que no el tinguin si és que tenen...
Sí, això, o sigui, ja, ja. Si algú qui està 8 hores amb el nen a classe el veu que es belluga i que no para atenció, és molt difícil que no acabin un TDAH. Lo qual és un problema. Perquè això és tant com dir que a nivell corporal que tothom que tingui febre té la grip. Bueno, sí, moltes vegades, francament, és la grip. Però també pot tenir qualsevol altra cosa.
Torno al principi i ho exigero. Que un nen o una nena sigui hiperactiu o que demostri allò una iniciativa continuada, un no parar, això no és bo, ni és dolent, ni és res.
Bueno,
què?
A veure, això és el que s'hauria d'avaluar clínicament
que és
i no pedagògicament.
Que és evident que pot afectar a l'hora d'aprendre, o que condiciona a l'hora d'aprendre,
sí.
Però el que tu dius és que com a mínim un especialista seria el que hauria d'assenyalar i delimitar bé i de definir bé què està passant aquí.
Efectivament.
Ni el metge de capçalera.
No.
No.
Ni el metge de capçalera.
Ni un mestre, ni allò que té el paper que té a l'hora d'explicar o relatar una determinada actitud a classe, una manera de fer.
Mira, hi havia un psicoanalista húngar, que seria Ferenczi, Sándor Ferenczi, que deia que la pedagogia és a la psicologia el que la jardineria a la botànica. El mestre és el jardiner, el mestre et sap dir perfectament on creixerà heura, on creixerà un arbre, on poses un arbust, a l'ombra no el fiquis. Perquè no. Ara, les propietats botàniques que té aquella planta, ni idea. De per què treu això, per què treu l'altre, no ho sap, i perquè no li pertoca. No és per ignorància, i no és perquè un saber sigui millor que l'altre, és que són diferents, són camps, disciplines del coneixement diferents. I el mestre sembla un mestre renacentista, no? Que és escultor, pintor, fa escriptor, científic, arquitecte...
Per tant... A diferència del trastorn de l'espectre autista,
sí.
El TDA o el TDAH pot respondre a un perfil de personalitat, de caràcter? I que aquest perfil i personalitat de caràcter es mantingui tota la vida?
No. Justament. Podria ser una característica, com dius tu.
Sí.
Depèn, doncs, justament amb què va relacionat. Quin és el factor causal? Moltes vegades el que són nens i nenes amb un nivell d'angoixa elevadíssim. Aleshores, la persona angoixada justament no està gaire atenta a res, ni es queda molt tranquil·leta. I aquí pot agafar per altres coses,
amb l'angoixa. Una persona distreta pot ser un somiador que està tot el dia als núvols, com pot ser algú que està molt angoixat,
exactament.
Com pot ser algú que està pensant en allò que està a punt d'arribar i que li fa molta il·lusió.
Moltes vegades es diu, la persona que no està atenta a el que li estan dient, a què està atenta? No?
Perquè probablement
alguna cosa està pensant i per allà se l'envan.
Sí. Això ho hem viscut tots, ens sembla.
Sí, i que, per exemple, podria ser, mira, Pepito està allà i està fent no sé què, i no escolta res del que estan dient i està pensant de si després li dirà per jugar o no li dirà per jugar, i que ella no té el dia avui.
Sí.
Aleshores, que per poder estar atent a les explicacions, potser també tenim un altre problema, que han canviat moltes coses, aleshores la capacitat d'atenció, la qualitat de l'atenció de l'infant no és, o sigui, tu el poses a veure Heidi i se't queda adormit. Entens? Poses ja...
Bé, ho admetem tots com a societat, que la nostra capacitat d'atenció ha canviat.
Està formatejada per lo digital.
I que necessitem continguts cada vegada més curts, cada vegada més explícits, cada vegada més evidents, cada vegada menys, diguem-ne, que permetin menys detalls.
Em sembla que el promig de temps que ens aturem en una pàgina web no arriba als 20 segons. Doncs. És a dir, que pim, pim, pim,
sí, sí.
No? La cosa va passant ràpid.
O un reel de TikTok, o d'Instagram, o de...
Bueno, no, és
hiper... Aquesta necessitat de...
D'acord. Sí, aleshores, òbviament, això no estem exercitant atencions sí, llargues, no? Sinó atencions curtes.
Curtes. Ja ens passen els grans.
Mira, el que t'anava a dir, els mestres et diuen, no? Clar, formació, vas a la formació i et fan una formació del segle XIX. No. És a dir, un formador que ve a explicar-te les coses com si tu fossis tonto o et dediquessis a una altra cosa.
O és com aquell que va a una reunió amb un professor i diu, bueno, ara quan ens estarem aquí? O en qualsevol altre, eh?
Sí.
El
sí.
temps com ens ha marcat
bueno, i com ens està marcant. És una cosa molt més interactiva, molt més dinàmica, més participativa. Mira, deia una mestra...
Però és a dir, en aquest marc social estan naixent i estan creixent i s'estan desenvolupant nens i nenes que van a l'escola, que han d'aprendre, però que aprenen dins aquest marc social...
Bueno, i amb aquestes habilitats i capacitats atravessades
per tot això.
Sí, per lo digital.
Tres quarts d'onze. De moment ho deixem aquí, però ens sembla que per tots aquells que tinguin dubtes, avui val molt la pena recuperar la conversa per autisme, trastorn de l'espectre autista, que no és el mateix que l'autisme, però que hi ha una gradació del entorn de l'espectre autista que respon a l'autisme vero, com deia, el veritable autisme. I després, el TDA, el trastorn del dèficit d'atenció, o el TDAH, trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Mira, et puc assegurar que la majoria de les mares i dels pares que puguin escoltar això diu, hi ha on està la novetat?
Ah,
ja s'ho saben perfectament, eh?
Sí, segur.
Bastant, bueno, bastant. Lo del TDAH, segur. I lo del TEA, més o menys. Però, sí, dic per sort o per desgràcia...
Perquè ho han escoltat moltes vegades.
Exactament, es dona per sabut.
Ara, suposo que, com a direm, si volen respirar una mica, que no direm que no passi res, però no cal espantar-se si a algú li diuen que el seu fill o la seva filla té TDA... O té TDAH. Espantar-se no cal.
No.
No cal.
Cal posar-se curiosos.
Com a mínim.
Per voler saber més coses. No quedar-se en les lletres i anar més al fons de la qüestió.
En continuarem estirant el fil. Ravan, gràcies com sempre.
Fins la propera.